Pau Arenós, periodista de professió i devot de la bona gastronomia, àmbit en el que se li han reconegut tots els seus mèrits, acaba de treure llibre, i quan el Pau treu llibre, cuiners, gastrònoms, aficionats a la cuina i qualsevol persona implicada amb els fogons o amb els productes l'esperen amb ànsia. Saben que de les seves pàgines treuran profit. Els 11, els xefs que obren el camí del futur, és el nom del nou llibre de Pau Arenós. L'autor ha reunit 11 cuiners i, com si d'un equip de futbol es tractés i ell jugués de 4, repartint el joc, ha anat compartint experiències, vivint la seva evolució, els seus dubtes, els seus patiments, també les seves alegries, està clar. Cada cuiner està en el llibre per una raó. A part de per la seva professionalitat, que això ja se li suposa, ens expliquen la seva història i també les seves receptes més emblemàtiques. Pau Arenós, bon dia.
Bon dia.
Bé, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Ha estat un llibre difícil, aquest?
Ha estat un llibre difícil perquè triar-ne 11 de tanta gent amb possibilitats acota, i entonces algunes persones ja s'han enfadat, cosa que no entenc perquè no és un llibre exclusiu, vull dir, no diu que els altres no siguin bons, simplement ha fet una tria. I a més una tria de cuiners que va més enllà de la gastronomia. O sigui, aquests són molt bons cuiners, és una cosa contrastada, però a mi m'interessa molt les històries personals. I sí, ha estat difícil perquè jo els he conegut molt abans d'escriure sobre ells. Els he hagut de conèixer una mica profundament, com a éssers humans, abans que com a cuiners. Normalment, quan tu vas a un restaurant, és com si estigués davant d'un aparador, sols veus el que hi ha darrere del vidre. A mi m'ha interessat anar fins a la rebotiga.
Escolta'm, veient els noms que tu has triat, que ja ens explicaràs ara com has fet aquesta tria i aquestes raons personals per les quals cadascun d'ells està en el llibre, a més de per la seva professionalitat, però veient aquesta tria sí que és veritat que... jo penso que has buscat... persones fàcils, accessibles, de tracte cordial, com a mínim pels que jo conec.
Sí, bueno, per mi és accessible, sí, ja dic, perquè els conec fa molts anys. Sí que sé que tenen històries molt interessants i molt potents, i que els llibres de cuina acostumats a parlar de flors, jo també parlo de ganivets, de dolor, perquè normalment sempre ens quedem amb els triomfs, i a mi m'interessa molt els fracassos. Fracassos que finalment acaben amb triomf, no? Però en tots ells es parlen moments decisius, moments molt complexes de les seves vides, que podia haver anat molt malament i haver acabat no amb l'èxit final, sinó d'una altra manera.
Històricament diuen que les cuines no eren un espai fàcil per conviure,
no
ja
era,
per
no.
L'atenció. Semblava que amb l'arribada de el nou tracte al sí. producte i a l'hàbitat
sí.
de la cuina havia canviat. Però
el que passa amb les cuines, i això la gent ho ha de comprendre, és que en 2, 3 o 4 hores s'ha de donar servei extraordinari a 50 persones, menús complicats de 27, 28, 30 passis, tota l'hora és la vida concentrada en molt pocs segons, i a més perquè el client, el que més dur de tots, no és el cuiner, el més dur de tots és el client, el comensal, perquè jutja amb gran duresa aquests plats, aquests àpats, aquests restaurants per sobre de 100 euros, per dir una cosa, amb una duresa extraordinària. O sigui, en realitat el xef jo crec que acaba sent dur perquè aquesta és la duresa que ell li acaben transmetent. Passa que es pot ser dur de moltes maneres. Es pot ser un maleducat i un desgraciat i cridar i muntar pollos, o pot ser simplement amb una mirada...
Fulminar
totalment. I jo entenc que aquestes exigències... En fons, en realitat, l'alta cuina, totes les cuines, s'assemblen molt als exèrcits. La jerarquia és superclara, un cuiner és un general, després la manera en què exerceixis aquest generalato, pues, depèn del tarannà de cadascú.
I ja que fas esment a com funcionen les cuines, també és important, jo no sé si en l'exèrcit ho estan o no, però sí que és molt important l'ordre i la capacitat de la logística, en
sí.
definitiva, de com està repartida la cuina.
Aquesta
no?
manera de treballar de les brigades que va organitzar un gran cuiner francès d'Escoffier, que és més o menys es construeix igual, a dir que la cosa és aquesta, com aconseguir la perfecció durant 3 hores seguides traient centenars de plats, no? Centenars de plats, i tots siguin extraordinaris. No la idea, que ja la idea tu penses, fas i tal, igual. L'execució és molt, molt, molt difícil. Molt, és que és molt difícil, sols la gent... totes aquestes persones que a vegades pensen que hi ha molta frivolitat i tal, els dic... Passeu un sol servei, no dos, eh? Un sol servei en una cuina i sortiran a veure tres increïbles.
Anem a veure aquests 11 cuiners que tu descrius. Francis Paniego, què ens has de dir?
Sí, Francis Paniego està a La Rioja, la part, a més, dic, insisteixo que aquí es parla també de les seves receptes, han triat les millors receptes seves. Vull dir, no vull parlar tant d'aquesta part de, que es menja fantàstic, sinó que m'interessava a mi, Francis. Francis, el seu germà Luis, va morir en un accident. I la seva mare, Marisa, és la cuinera més important de La Rioja. I ella havia de ser ell mateix. I va viure amb aquestes dues tensions. Com finalment el petit va poder ser Francis. I això és una feina que li ha costat moltíssims anys.
I aquesta és la història personal.
Aquesta és la història personal que està dintre del capítol, dins del capítol que es parla lo bé que es menja i lo fantàstic que és, i anem d'excursió amb ell a la muntanya, als prats, pugem als prats d'alta muntanya. Per mi el cor del capítol és això.
Marcos Morán.
Marcos Morán està a Casa Gerardo, a Prendes Astúries. Probablement la fabada s'inventa a casa seva. És un restaurant que té 130 anys i quan van fer tota la remodelació van deixar una única viga que té 130 anys. A mi m'interessava com Marcos, tenint un pare com és Pedro Morán, el gran cuiner asturià, ha aconseguit ser... És molt semblant, una història... És un estil dels hereus a la de Francis, com ha aconseguit conviure amb el seu pare fent la seva pròpia cuina i seguint servint la fabada.
Quina és la història de Paco Pérez, que és un cuiner que a mi...
Paco Pérez és un tio extraordinari, com és el somni, com per poder mantenir Miramar a llançar un lloc que està fora de totes les rutes, que els grans gourmets aquests, que són uns mandrosos de nassos,
no van.
Ell té un 2 estrelles, que hauria de ser un 3 estrelles, per mantenir el seu somni, s'ha dedicat a recórrer el món i tenir restaurant a Berlín, aquí a Barcelona a l'Enoteca i amunt i avall per poder mantenir el seu restaurant, que si jo probablement aquest restaurant xutés i anés com ell voldria, jo crec que renunciaria a fer tantes bosses i desfer-les.
Molt probablement.
Un obrer de la cuina, un obrer de l'alta cuina, perquè això deies, aquí l'alta cuina és cara, sí, bàsicament per a l'obrer aquest, que per pagar els obrers d'haurà de treballar...
Ha de treballar totes les hores del món i a tot arreu.
Sí.
Paco Morales.
Paco Morales, aquest cuiner més jove, no té restaurant ara mateix, l'està construint, és una aposta no, perquè jo l'he conegut ja amb restaurants amb estrella Michelin, està construint el seu propi restaurant a Córdoba, serà un dels restaurants més importants de 2015, es diu Nord, i és aquest patiment com ell s'ha autodomesticat intentant ser menys fera per ser més persona.
Ricard Camarena.
Sí, és el cuiner de València. Ricard va començar a fer alta cuina en la piscina del seu poble, en el xiringuito de la piscina. Va aconseguir una concessió i, en lloc de fer entrepans, va dir que fer alta cuina. Un partit polític va dir que si arribava al poder el trauria fora. Perquè... Entonces va ser, abans d'això va ser picapedrer i va ser trompetista. I és la història de com un picapedrer arriba a ser un gran cuiner.
Que bonic, això. Albert Adrià.
Albert Adrià és sobreviure al bullí. Albert Adrià està aquí, si hagués el bulli hagués estat obert, Albert Adrià no hagués estat, perquè la seva història és la del bulli, de la mateixa manera que Jordi Roca no hi és, perquè la seva història és la del celler. Albert Adrià, com pots reinventar-te quan has arribat al màxim de la teva professió? Has arribat a tope, a dalt de tot, i ara mateix...
I es reinventa, eh?
Te reinventes, has de fer alguna cosa que no havies fet fins ara, sobreviure al restaurant més gran de la història.
David Muñoz.
David Muñoz és un punky... És un punky...
A mi, David
em va convèncer quan el vaig conèixer al primer Diverso, aquest és el tercer, està a l'Eurobuilding de Madrid, i quan ell em va explicar que va tornar de Londres, va obrir el restaurant, no tenia diners, va vendre el seu pis per poder obrir aquest restaurant, que era molt petit, davant d'un pàrquing horrible, i dormia amb una colxoneta des del restaurant, perquè no podia pagar-se res més. Em va convèncer que això era de veritat. I ara s'ha convertit en un restaurant i un cuiner punky, un trencador de mollos.
Ángel León, el cocinero del mar.
Sí, Ángel és el reinventor de la cuina marinera. La cuina marinera abans i després, és una altra història. Aquest tio li ha donat una volta bestial. Aquí a Barcelona té el bistró, l'Hotel Mandarín, el seu restaurant és a Poniente. L'any que ve se'n va a un molino que es diu Molino de Poniente, espectacular, al Puerto Santa María. I Àngel, el 2010, sent un cuiner molt, molt, molt reconegut, investigador del plàncton, probablement el més important del món en cuina, no, segur, el 2010 es tatua una tortuga per recordar que ha d'anar més a poc, perquè està a punt de costar-li la seva carrera en el moment més alt del seu èxit. Diu, s'havia pujat massa de pressa a la onada de l'èxit, que va estar a punt d'aniquilar-lo.
José Analija.
José Analija és el cuiner del Guggenheim, el Nerua, el Museu Guggenheim a Bilbao. José em podia haver comès un error de la seva vida, que és haver fet una cuina museïzada, o sigui, imitar l'art i no fer art, que és el que fa. I la història, el cor, el pinyol que està al centre és l'accident de moto que va tenir i que el va deixar en coma. I el ressuscitar del coma va ser una altra persona i un altre cuiner.
Paco Roncero.
Paco Roncero, a mi m'interessa en aquesta part, a més que és una persona... El món de la cuina, de l'alta cuina, s'han posat de moda els runners, són cuiners que corren, no? I Paco era un gras que es va convertir en prim, en un atleta, però a mi la part que m'interessa d'ell aquí és explorar els límits de la cuina. No tant la cuina de la terrassa, el casino, que és el seu restaurant, sinó una taula que té, que és una taula hipertecnificada, que es diu Isia, una taula amb una habitació que canvia de temperatura, que canvia de color, que es mou al ritme dels plats del que es serveix. I m'interessava explorar els límits de la cuina. O sigui, quin és el límit? El somni dels Roca, que és aquesta òpera gastro, la taula Isia, i aquest capítol m'interessa molt saber, és el màxim això? A partir d'aquí ja s'ha acabat, és una altra història. Aquest capítol va d'exploració de límits.
I Eneco Atxa?
Eneco Atxa és un cuiner extraordinari, d'una sensibilitat bestial, té un aspecte de punky radical i és un tros de pa, és una cosa bèstia. I va decidir construir un restaurant sostenible de manera absoluta. N'hi ha molta gent que serveix cuina eco, però simplement es passa als plats, ni la gestió dels residus, ni la gestió dels plats. Tu pots ser supercontaminant tot. I ell va construir a Azurmendi amb criteris ecològics tot.
Azurmendi és un restaurant que, sobretot per aquests que són els que marquen les pautes teòricament, no ha estat mai del tot reconegut en la,
bueno,
en la
costat,
mesura que...
Ell té tres estrelles ara, però li ha costat molt. Ell no... una de les coses que parla el capítol és que en Eco mai es va enfadar o mai s'ha enfadat perquè no se li reconeguessin aquests grans mèrits. Però també és veritat que està en un territori amb una personalitat brutal. Berasategui, Arzak, Subijana, Antonio Luis Aduriz... Ostres, té unes competències de gent, no sols grans cuiners, sinó grans cuiners amb uns trets personals supermarcats i que amb això. Però en Eco, que dic, és una... va fer la seva revolució en silenci, va anar treballant, va currant... posa molt, veus, és una cosa interessant, posa molt de la seva vida, la seva biografia, als plats. Tu menges un plat, dius, jo que té a veure amb ell, i a mi és un canvi d'un plat que feia la seva mare que no s'assembla una castanya, tu visualment, però sí amb gust, i aquesta feina discreta i silenciosa, pues, ha arribat al molt gran, eh?
Los 11, los chefs que abren camino, el camino del futuro, un llibre d'Edicions B que Pau Arenós ens ha portat com a regal de Nadal, podríem dir, no, Pau?
Sí,
llibre xulos, apropiat pels aficionats a la gastronomia, però també per aquells que no ho són, eh? Jo... per aquells que volen descobrir què hi ha darrere tot això.
Clar, és molt interessant saber, aquest llibre s'ha de defensar com a lectura pròpia. A mi no m'interessa res, a mi no m'interessa gens aquesta cuina, perquè jo hagi estat capaç de contar-ho suficientment bé com per apassionar que algú l'enganxi. I després, el llibre, cada capítol té tres parts. Jo els conto a ells, però jo els vaig demanar també que es contessin a si mateix. Triar un plat per any, un plat, un sol plat, i que, i que el contessin.
Això.
I després hi ha les receptes.
Escolta'm, Pau, digue'ns cap a on hem de mirar ara.
No, ara hem de mirar... Jo crec que hem de mirar les dones. Jo estic molt, molt... Sí, de veritat, de veritat.
Sí, perquè no hi ha cap dona en aquesta
llista. No
n'hi
ha cap dona,
llista,
perquè poder s'haurem de fer les 11, però jo estic aquí pendent de Macarena de Castro, a Menorca, a Maria Marte, a Madrid... que va on van, no? Perquè aquí són xefs investigadors, xefs descobridors, eh? Les cuineres són extraordinàries. Vull veure si aquestes noves xefs, Begoña en la Salita, València, què han de dir, què han d'explicar en el futur. I és molt, molt interessant. Jo crec que les dones encara no han agafat el poder gastronòmic que els hi correspon. Però se l'han d'agafar elles, han de decidir, volem fer això o no volem fer això. I aquesta és el futur, a veure si passa... aquest tipus de cuina, cuidado, eh? Aquesta alta cuina, aquesta cuina investigadora.
Parlem de la cuina tradicional.
A veure què diuen les dones.
Molt bé. Pau Arenós, gràcies per visitar-nos i gràcies per ajudar-nos a descobrir aquests personatges importantíssims de la gastronomia, aquests cuiners que sembla que seran aquells que seran els responsables d'obrir el camí cap a un futur. Fins al pròxim.
Moltíssimes gràcies.
Apa, adéu.